Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Com anem? Com estem? Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Perdonin, però estic una mica tocat de la veu.
Ah, segueix del bolet.
També i de l'ala, i de qualsevol cosa, ja t'ho ben asseguro. Bé, com deia, gràcies, i? Moltes gràcies. I aquí estem per passar amb tots vostès la segona part del passeu, sense trucar, aquí a Ràdio Valira, cadena pirinaica.
Avui que és 20 de gener i que és el dia de conscienciació pels pingüins.
Sí. Mira, ens cauen bé.
No podia faltar el pingó.
No podia faltar el
no,
pingó.
No, home, sisplau. Doncs això, els pingüins, que són aquesta espècie d'au marina...
Sí.
Que no vola.
No.
No pot volar.
No pot volar. No.
Però que compta amb d'altres característiques que la fan que destaquin dins del regne animal. Per exemple, poden nedar grans distàncies, llargues distàncies, perquè tenen unes aletes, si us heu fixat, que els hi serveixen per nedar, doncs...
Sí, sí.
Quilòmetres i quilòmetres.
Molt poderoses.
També tenen una cueta...
També tenen una cueta, sí.
Que els hi permet mantenir l'equilibri quan estan de peu.
Mm.
I també, per desplaçar-se sobre el gel.
Sí, sí. Sí, sí.
També ens aniria bé, a vegades, una cueta a nosaltres,
doncs,
no?
Doncs també, també, o dues. Bé, també són capaços
de... Sí, es veu que sí.
Sí, parlen entre ells, es comuniquen entre ells, I la seva dieta, doncs, és peixos i plàncton. Val?
Actualment hi ha 18 espècies diferents d'aquestes aus tan exòtiques, els pingüins. I se sap, d'acord, perquè hi ha registres fòssils, que els pingüins venen de Andorra. No,
no.
De Nova Zelanda.
Això mateix. Són uns bitxos que ens cauen bé. I per això dic, bueno, doncs anem a recordar, doncs, que, com bé deies, avui és el dia de conscienciació dels...
Pels pingüins.
Sí, i sobretot perquè continuen alguns fent autèntiques bestieses amb aquests animals.
Oh,
ja saps, vull dir...
No, no,
coses,
que sí,
no,
que sí.
Bé, i després també ens sembla curiós recordar que tal dia com avui, 20 de gener, ens hem d'anar al 2009... L'amic Barack Obama va prendre possessió com a president dels Estats Units, convertint-se,
sí,
i aquí està el tema, amb el primer president afroamericà dels
Estats Units.
Sí. Exacte, exacte, que per cert, també un dia com avui, em sembla que era del 2017, també va prendre possessió, és menys rellevant, l'amic Trump. També un dia com avui.
La primera, La primera,
després va tornar, i jo sigo. Molt bé, pel que fa a coses que podeu avui, si us interessen, veure a la tele, és el Late Show de Marc Giró, que és l'últim programa.
L'últim programa en el que entrevista Maria del Monte.
Oh.
També hi ha la Judit Mascó, la Martina Klein, la Laura Sánchez i la Verònica Blume.
Totes aquestes són models.
Sí, o exmodels,
O exmodels, clar.
I després també hi haurà l'Oriol Mitjà.
Ah, bé.
No, home.
Tant que en parlàvem a la pandèmia.
I tant.
Doncs
i
molt
tant.
Bé, l'Oriol Mitjà. Bé, a la 1, A la 1 a les 11 del vespre. Doncs avui, per exemple, a Bimat, pels que tingueu la fibra, fan una pel·lícula que a mi em va agradar molt. És un remake, la primera la va fer en el seu moment Steve McQueen.
Oh.
I aquesta, doncs, la fa Pierce Brosnan, però que està força bé, El secreto de Thomas Crown.
Amb la René Russo. I també la pel·lícula a clàssicos és La
guerra.
Cruz de Hierro,
sí,
de Sam Peckinpah, amb James Coburn, James Mason i d'altres.
No,
de guerra.
No. És de guerra.
És de guerra.
Però una de les clàssiques de guerra. No? I després, avui també tenim Champions, però també tenim bàsquet.
Sí, Eurolliga.
Juga el Barça.
Amb el Dubai?
Això mateix, a 9:15
del vespre. Està a Europa, a Dubai.
No, però juguen l'Eurolliga.
Un xou, això, dels esports, de veritat.
I pel que fa a la Champions, els dos partits que hi ha equips espanyols, per una banda, el Real Madrid, que juga contra el Mónaco, allà on va començar Kylian Mbappé. Aquest partit a 9:00, i també juga el Villarreal, que ja no té pràcticament no té res a fer, que jugarà contra el Ajax.
Partits que podreu seguir a la sintonia o bé de Onda Cero o bé de RAC1.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs com ja dèiem abans, tenim com cada dimarts, sempre que no està de vacances, donant
home,
voltes
per
la mà.
Cada dos per tres ja li agradaria.
Déu-n'hi-do.
Ja li agradaria estar més de vacances, Joan Marc.
Escolta, no se'l pot deixar sol per després se'n va a Alemanya.
Ai.
Joan Marc, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia. Escolta, aquí està nevant, aquí baix què fa?
Plou.
Plovent.
Algo fort, sí.
Ah, sí? Sí?
Bé, doncs avui el menú que ens ha preparat el NASA. Joan Marc, si ja ho diu, parlarem molt NASA.
I tenim d'afegir una última hora.
Quina?
Sí. Doncs mira,
aquí no ho hem pogut veure, però aquesta nit ha sigut una nit d'aurores boreals intenses.
Ah, caram.
Tant a Europa com a Estats Units, en aquests moments encara en l'oest dels Estats Units. Hi va haver una flamarada de nivell X el dia 18, és a dir, fa dos dies,
sí,
el Sol, amb una ejecció de massa coronal molt, molt intensa i molt ràpida, que ha tardat només dos dies en arribar a la Terra. Normalment tarden entre 3 i 4 dies. Aquesta ha anat molt més ràpida que d'altres ejeccions de masses coronals i ha provocat una tempesta geomagnètica de nivell 4. Mm-hmm. El nivell 4 és hi ha 5 nivells, és a dir, que és gairebé el màxim. I s'han vist aurores boreals tant al sud com a Múnich, per exemple. Jo he vist fotos de Múnich, sí, amb una aurora boreal, però als Estats Units deien que se n'havien vist a Nou Mèxic, a Califòrnia, gairebé a la frontera amb Mèxic. Uh-huh. És a dir, que és realment una gran tempesta geomagnètica. El Sol encara està molt i molt actiu,
sí,
tot i que pensaven que hi havien passat el màxim d'activitat.
Uh-huh.
Continua aquesta activitat. I si haguessin tingut cels clars aquesta nit, n'haguessin vist a Andorra, segurament també d'aurores boreals, Andorra i Catalunya, però malauradament ens han enganxat amb aquesta llevantada.
Sí, sí,
nosaltres no tindrem la sort. Diuen que ja per demà la cosa anirà a menys, perquè ha sigut fort, intensa, però serà curta, i doncs possible, encara que es campés aquesta nit, no crec que arribéssim a veure ja aurores boreals.
No, està molt tapat.
Sí, no crec que es campi, eh?
No.
Encara durarà això un parell de dies més.
Bueno, ara
doncs
parlem...
De la NASA, a veure fins on podem arribar.
Sí, ha perdut, es veu que ha perdut la comunicació amb la sonda Maven.
Sí, la sonda Maven és una sonda que està al voltant de Mart des del 2014. És una sonda que és molt important per l'exploració de Mart, perquè era la primera sonda i per ara l'única que estava explorant l'atmosfera i el clima de Mart. Estava dedicada, diguem-ne, científicament en aquesta part, l'exploració atmosfèrica, però l'altra part que tenia molt important per l'exploració de Mart és que feia de relé de comunicacions dels rovers i sondes que estan a la superfície. El Curiosity, el Perseverance, que encara estan funcionant. Després hi ha també els de l'Agència Espacial Europea, que encara també n'hi ha algun que està funcionant per allà a la superfície.
Sí.
I doncs aquesta sonda que estava en òrbita al redor de Mart, el que feia era reenviar les senyals cap a la Terra i doncs mantenir una comunicació gairebé constant amb aquestes sondes. Ara, a falta d'aquesta de la Maven, pues, la comunicació no podrà ser tan dinàmica com era actualment amb les sondes que tenim a la superfície. Aquesta sonda tenia de funcionar fins al 2030. Tenia de funcionar fins al 2030, tenia fuel suficient per aquest funcionament i, evidentment, doncs, ens quedem amb 4 anys en el qual ens tocarà un impàs i intentar de fer malabars per comunicar amb les sondes que tenim a la superfície de Mart. Els problemes van començar el passat 6 de desembre, quan es va perdre el contacte. L'últim contacte complet va ser el dia 4. El dia 6 es va rebre una part de la telemetria de la Maven, en el qual indicava que la sonda havia iniciat una rotació que no estava esperada, és a dir, que no estava amb el seu funcionament normal, no hauria d'estar rotant, i des d'aleshores no se n'ha sabut res. A partir del dia 29, Mart va passar a darrere del Sol i doncs no tenien visió amb Mart, no tenien comunicació amb Mart, i ha tornat a emergir a partir del dia 16 de gener i la NASA ha intentat recuperar el contacte, però no hi ha hagut èxit fins ara. També s'ha demanat a les sondes que estaven a la superfície, en particular a la Curiosity, que té una càmera que, per exemple, ha observat aquest cometa, el 3i Atlas, que l'ha observat des de la superfície de Mart, pues es va demanar que observés al cel, allà on s'esperava que estigués la Maven. Ho va fer el dia 16 i el dia 20 de desembre, i no hi havia senyals de la Maven a la posició on tindria d'estar en el cel. És a dir, que el més probable és que la sonda va entrar en una rotació inesperada. No se sap exactament el per què, si ha sigut una mala manipulació, és a dir, se li van donar unes ordres que no tocaven, o va haver una fallada dels seus instruments que la van induir en això. És veritat que des del 2021 i 2022, que van començar a fallar els instruments inercials que permeten mantenir l'estabilitat de la sonda es guiava a través dels estels. Ja no tenia instruments per poder-se guiar per ella mateixa i mantenir l'estabilitat, però ho feia a través dels estels, i la NASA li anaven donant indicacions per anar mantenint l'estabilitat. Aleshores, no se sap si en algun moment hi va haver una fallada humana o si ha sigut una fallada tècnica de la resta d'instrumentació que hi havia. El que és curiós, perquè a la telemetria que ens arribava era absolutament normal fins al dia 4 de desembre, però bé, tot sembla que la sonda s'ha deorbitat i ha fet un crash a la superfície de Mart, o ha perdut l'òrbita i ha sortit disparada en l'espai.
O sigui, s'ha estavellat a lo millor contra mar, no?
És possible que s'hagi estavellat contra mar, sí, és a dir que
escolta, perquè no, deia Joan Marc, igual ha caigut en un forat negre.
No, això ja no, descartat. No, va haver un moment en aquesta sonda, que es va haver d'evitar que piqués contra un dels satèl·lits de Mart, contra Phobos. Sí, els enginyers de la NASA no havien calculat que l'òrbita en la qual tenien la Maven els portava a col·lisionar contra Phobos en un moment, i van tindre de fer un moviment d'emergència per canviar l'òrbita i evitar aquesta col·lisió en el cel marcià, que hauria estat divertit. Aquesta sonda, que havia costat 100 milions de dòlars de menys del que s'havia previst, va costar 580 milions de dòlars i que costava 20 milions de manteniment cada any, pues era una sonda que era força interessant a tenir a l'òrbita de Mart, però com que ja sabem que hi ha moltes retallades a la NASA, no seria d'estranyar que per culpa d'aquestes retallades s'hagués fet alguna cosa que no tocava amb la sonda.
Bé, anem amb un altre tema que, a més, ho vaig veure, ho vaig veure com arribaven aquests dos astronautes que estaven a l'Estació Internacional, i que, per cert, suposo que encara ara deuen estar en quarantena, no?
No. A veure, Els quatre astronautes que es van haver d'evacuar de l'Estació Espacial Internacional, és el Crew 11, que van arribar el dia 15, és a dir, dijous passat, van ameritzar davant de la costa de Long Beach, Califòrnia, i se'ls va treure de la càpsula. Evidentment, després de molts dies en l'espai, no es podien mantenir per ells mateixos drets, i doncs els havien de sentar en cadiretes. Això ho veureu sempre.
Ho vaig veure,
Que estan amb molt de temps en l'espai, i ja l'endemà els van portar cap a Houston, on primer van passar el Space Center Johnson, que és a Houston, que és la central de tots els vols habitats de la NASA a Houston, i després els van portar cap a un centre medical de Houston, on els hi van fer proves, però és que, clar, la NASA no ha dit quin dels astronautes
està malalt. Clar.
Sí, és a dir, els astronautes hi havia un americà, una americana, un japonès i un rus.
Mira com els acudits.
Sí, gairebé.
Gairebé, no?
I aquesta missió s'ha tallat, tenia de durar 6 setmanes més, s'ha tallat per aquesta emergència medical, amb 25 anys d'Estació Espacial Internacional. Mai hi havia hagut una evacuació per temes medicals, tot i que, evidentment, els astronautes, alguns es posen malalts, sempre hi ha un dels astronautes que té un entrenament específic, o és metge, o té un entrenament específic per fer de metge en l'espai, però mai havien arribat en aquest punt
d'evacuar-los.
Ha de ser un problema de salut greu, intractable en l'espai, però que es tenia de tractar, és a dir, que no podia esperar ni aquestes 6 setmanes més. Però tots semblen, les fotos que he vist, tots semblen amb bona salut, però, evidentment, algun d'ells ho sap, ho té, però no, la NASA no vol dir,
no
res,
dir qui és, no?
Per privacitat, i, bueno, no, tampoc s'ha filtrat res. Jo he estat mirant a veure si trobava algú.
No,
res, la cosa està...
Ni qui és ni el que té, vull dir...
No se sap el que té. Tots diuen que estan amb el comunicat de la NASA diu que tothom està en bona situació, en bon estat, però evidentment aquesta evacuació medical s'ha fet per alguna raó. És a dir,
el que és curiós és que hi ha aquest problema de malaltia d'algun d'ells, no? En aquest cas no se sap, ni se sap què té, etc. Però en canvi, en van treure 4, n'han deixat 3, oi?
Sí, n'han quedat 3.
Però també és raro, perquè si el problema és d'una malaltia i no saben qui, haurien d'haver fotut el camp tots, no? Clar.
Bueno, a veure, per què han evacuat els 4 aquests?
A veure.
Perquè hi ha dos càpsules que estan ajuntades en l'Estació Espacial Internacional, una que és la Dragon de SpaceX, que hi caben 4 persones, on havien pujat aquesta tripulació, la tripulació 11, i després hi ha la russa, on hi caben 3, que són els 3 que s'han quedat, que són 2 russos i un americà.
Però no estan en contacte.
No estaven junts.
Sí, estan junts dintre de l'estació.
No, amb els que anava...
No és algo contagiós, evidentment no és algo contagiós, perquè si sigués algo contagiós, haguessin evacuat a tothom. Han tingut d'evacuar els 4, perquè si deixaven, no podien evacuar només un, perquè primer senyalaves a qui era un malalt, i després és que no, els altres no tenien mitjans per tornar. Pensa que el dia 15 de febrer té de pujar la següent tripulació, la 12, que és la que tenia d'agafar el relleu, i tenien de tindre un temps a les dues tripulacions per fer-se el... per passar-se, diguem-ne, les informacions, l'intercanvi, però, si hagués hagut un problema i hagués marxat una càpsula amb una o dues persones, els altres eren inevacuables en aquell moment. Si hagués hagut alguna emergència, l'altra càpsula només té plaça per 3. Ja sabem el que va passar amb aquella càpsula de Boeing, que que amb aquells astronautes que es van quedar i que va tindre d'anar una càpsula a rescatar-los. És a dir, que això de deixar gent allà dalt i que no hi hagi mitjans per tornar a baixar no ho podem fer.
No, clar.
Has d'evacuar, si tens d'evacuar-ne un, d'aquests quatre, els has d'evacuar els quatre. No pots deixar cap.
Escolta, Joan Marc, aquestes càpsules, aquesta estació internacional, a quants quilòmetres està de la Terra?
Està a uns 500 quilòmetres d'altura.
Bueno, tampoc és massa, no?
La veus passar, de tant en quant, si mires el cel, quan estàs passat, la veus passar, que cada dos per tres passa per sobre d'Andorra, no és una cosa extraordinària, però com que és molt, molt gran i té molts panells solars i tot això, pues quan passa una bona hora la veus, té una bona brillantor, perquè amb ella encara li toca una miqueta el sol i tu la veus passar i doncs és brillant, és un estel molt brillant que passa ràpidament. Hi ha webs que segueixen la seva trajectòria i pots veure quins dies passen per sobre d'Andorra.
Ah, mira, vale. Està bé, sí, mullarem sí, això. Sí. Molt bé, doncs, aviam què passa i aviam si al final se sap que si té
jo
alguna cosa, no?
Ho
hauríem de dir,
no? S'hauria de dir, però suposo que no es dirà fins que la persona en qüestió dongui el seu acord que es digui.
Ja. Bueno, per acabar, darrers preparatius per la missió Artemis 2, no?
Sí, bueno, l'Artemis 2, la primera missió que ha de portar astronautes a voltar a la Lluna des del 1972, des de la darrera missió Apollo, hi han d'anar quatre astronautes, tres astronautes americans i un astronauta canadenc, i entre els quals hi ha d'haver el primer astronauta afroamericà, que és el Victor Glover, que ha de voltar a la Lluna, també la primera dona que ha de voltar a la Lluna, la Christina Koch, i el capità de la missió, que és el Red Weisman, que és un pilot de l'US Air Force, també. I tots aquests astronautes, els americans, tenen tots molta experiència. La Christina Koch és la dona que més temps ha estat a l'espai, a l'Estació Espacial Internacional. El canadenc és l'únic que no té experiència. El coet SLS, que és un coet que va desenvolupar Boeing per la NASA, està ja movent-se cap a la zona de llançament número 39B del Kennedy Space Center a Cap Canaveral, que és la zona de llançament on sortien els coets Apollo, els coets Saturn V, i està en aquesta supergran màquina que es mou allà al Cap Canaveral. No sé si heu visitat mai aquella zona.
Ja m'agradaria, ja.
Sí.
I hi ha una espècie de tractor amb un enorme, que és el que porta els coets, i el connectaran, en principi, el 2 de febrer, ha d'haver el primer test ja amb el coet rellenat de tot propulsors, tots els seus tancs rellenats del líquid que permet propulsar els astronautes cap a l'espai. Els astronautes encara no hi seran, per això el 2 de febrer, però si el 2 de febrer tot va bé en aquest test, en principi entre el 5 i el 6 de febrer haurien de despegar de Cap Canaveral aquests quatre astronautes i durant 10 dies aquesta missió que donarà la volta a la Lluna i tornarà cap a la Terra. És molt similar a la missió Apollo 10, que es va fer a l'any 68, just abans de fer l'aterrissatge sobre la Lluna, l'Apollo 11.
A veure.
Però vaja, aquí el que passa és que l'Artemis 3, on hi ha d'haver l'aterratge, no està llest perquè el coet d'Elon Musk no està llest. La nau que ha de portar els astronautes a la Lluna, a aterrar sobre la Lluna, no està llesta. És que no hi ha res llest per l'Artemis 3. És a dir, que potser tindrem aquesta missió Artemis 2 ara, i l'Artemis 3 no serà fins al 2030 o 31, no sabia quan. No, la veritat, tindria ser el 2027, però no estarà.
No estarà.
Hi ha una ordre executiva del Trump que va afirmar que mandatava que el 2028 tenien d'estar a la Lluna. Per què el 2028? Perquè el Trump vol ser president quan els astronautes estan a la Lluna. Plantar la bandera a la Lluna Trump.
Amb la seva cara.
Ves que no pugi ell també per fer-ho.
Esperem.
Esperem que no. Ai, Déu meu.
No ho sé, noi, perquè, escolta, de veritat, aquest és capaç de qualsevol cosa.
Hombre, després de Groenlàndia només li falta reclamar la lluna.
Sí, sí, no.
Perquè, perquè la lluna ha de ser d'ell, també.
Home, clar, tot, tot.
Algú té un paper que diu que és propietat, com diu de Groenlàndia, algú té un paper que diu que és propietat
de la lluna.
De la lluna, sí. Hombre, no. No.
Molt bé, Joan-Marc. Sí,
bueno, a veure, ja veurem aquesta missió Artemis 2. Si
a veure.
El dia 6. Tornarem a parlar, eh?
Molt I tant bé. Que sí. Bona I setmana.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Per variar, posarem música avui, eh? Per
sí,
acabar.
Sí, sempre ens agrada acabar el passeu sense trucar amb música. Bona música, esperem, per tots. Avui, doncs mira, un dia com avui, 20 de gener del 1945, va néixer Eric Stewart, que potser el nom no us hi digui o no us digui gran cosa. Actualment té 81 anys i aquest home va néixer a Manchester, al Regne Unit. Guitarrista, cantant d'aquell grup que es diu... Sí. Ten, us deia, Ten CC, 10 centímetres cúbicos. Va ser el seu fundador i aquesta gent va començar a gravar el 74 i van tenir un èxit realment extraordinari amb una cançó preciosa.
Clàssica.
Clàssica total. I molt, però que molt, però que molt bonica, que és I'm Not In Love.
D'aquesta manera acabem avui, que vagi molt bé... Fins demà que tornem.
Adéu. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. I know you know it doesn't mean that much to me.